Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope i gràcies per escoltar-nos. El Barça va arrencar la Champions perdent a Mònaco. En aquell partit, Eric García va ser expulsat al minut 10 i el Barça va perdre per 2-1. Amb 10 futbolistes sobre el camp, no li va donar aquell dia per aguantar davant d'un Mònaco superior físicament. 6 mesos després, a l'equip li va passar ahir una cosa similar a Lisboa. Es va quedar amb 10 al minut 20 i davant d'un equip bastant millor que el Mònaco i en una cita molt més transcendent com són uns vuitens de final de la Champions. Doncs el Barça va ser capaç de tornar cap a Barcelona aquesta vegada amb una victòria. Prova irrefutable de com ha crescut l'equip de Flick en 6 mesos. Benfica 0, Barça 1 en aquest partit d'anada dels vuitens de final de la Champions. Gran marcador pel Barça, sobretot tenint en compte això, que l'equip es va quedar amb 10 jugadors per expulsió de Cubarsí als 22 minuts i amb empat a 0 encara al marcador. Flick va treure del camp a Olmo, va fer entrar Araujo i l'equip no només va ser capaç d'aguantar l'empenta del Benfica, sinó que va acabar guanyant el partit novament amb gol de Rafinha, una vegada més decisiu al brasiler a l'estadi de Luz. El partit deixa dos grans protagonistes més. Chesney va estar fabulós al polonès, aturant tot el que li va arribar, que va ser bastant, i Pedri, que una vegada més va ser la referència, la pedra angular de l'equip al mig del camp. El Barça que fa un pas endavant important per estar als quarts de final, però s'ha de rematar la feina dimarts que ve a 6:45 a Montjuïc. També jugat ahir PSG 0, Liverpool 1, un marcador injust i enganyós perquè el PSG va xutar 27 vegades a porta i el Liverpool 1, que va ser el gol de la victòria d'Eliot al minut 87. També ahir Bayern de Múnich 3, Bayern Leverkusen 0 i Feyenoord 0, Inter 2. Avui a l'Europa League, Real Societat Manchester United a 6:45 i Roma Athletic Club a 9:00 PM. És notícia destacada del matí. Fiscalia demana la repetició del judici a Rubiales amb un altre magistrat noviciat. Recordo que Fiscalia havia sol·licitat 2 anys i 6 mesos de presó per Rubiales, un per agressió sexual i 1 any i 6 mesos per coaccions. A l'Espanyol escoltarem avui Álvaro Tejero. Aquesta tarda es presenten els actes del 125 aniversari. I avui tenim clàssic, semifinal anada de la Copa de la Reina a partir de les 7 de la tarda, Real Madrid-Barça. Ahir es va jugar la primera semifinal anada, Granada 0, Atlètic de Madrid 2. En bàsquet se li complica al Manresa l'accés als quarts de final de la Champions, derrota a la pista del Reggiana 85-70. En handbol, el Barça tanca la fase de grups de la Champions amb victòria sobre el Colstad 36-27. Els blaugranes ja estaven classificats per quarts. Arrenca avui la Copa del Rei d'hoquei patins a Calafell. Avui tenim els dos primers partits de quarts de final, Lleida-Alcoi i Barça-Noia. Presentat aquest matí el nou seleccionador espanyol de waterpolo femení, Jordi Valls, que agafa el relleu del gran Miki Oca, i arrenquen els europeus d'atletisme en pista curta als Països Baixos. Avui comentarem la jugada al nostre debat amb el Dani Senabre i el Júnior Minguella. És la tertúlia del Pedregà i les preguntes del dia Esports Cope que us formulem, com sempre, via Twitter. En clau Barça, a qui hauríeu donat vosaltres l'MVP? A Chesney, al 57%, a Pedri, al 43%. En clau Espanyol, avui que es presenten els actes del 125 aniversari, us demanem que voteu pel millor jugador de la història del club. Només hem pogut posar 4 opcions. Ricardo Zamora, 15%, guanya Tamudo amb el 70% dels vots, Dani Solsona, 9%, Lauritzen, 6%. I en clau Girona us preguntem si veieu ja Artur per ser titular. Esteu votant que sí al 60%, que no al 40%. Héctor García està al control de so, Edu Badia a la producció, us parla Joan Batllori, passen 9 minuts de les 3 de la tarda, això està en marxa, la pilota ja roda Esports Cope.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es, introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora y listo, reserva hecha.
Carglass cambia, Carglass repara.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? ¿Cómo no te va a sonar? Pero ¿te sonaba que con el seguro de coche de Línea Directa puedes ver en tiempo real lo rápido que llega tu grúa desde la app? Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¡Tiempo de juego! El de la cadena... ¿eh?
Comienza el partido, saca de centro el Benfica, Antonio Silva envía largo.
Cuidado el peligro, el tiro, Sesni Corner.
Empieza igual que el partido.
El primero, aquí está Rafinha, que puede encarar, va a llegar para Dani Olmo, el tiro, fuera.
Bueno.
El primer tiro de Dani Olmo, que ha salido a la izquierda. Por detrás, va a llegar para Rafinha, el balón para que trate de tirar Lewandowski. Y balón para Trubin.
Parece que cantaban goles.
Pavlidis. Cubarsí al balón. Para mí no ha habido nada. Cubarsí al balón.
Roja Cubarsí.
Frenkie de Jong, Rafinha, a ver si llega Rafinha. El balón a córner. Kjelderup quiere y se de Koundé. Va a centrar para Pavlidis. Balón para Turcoglu. Lewandowski para Rafinha, Trubin. Se le fue el último control a Rafinha. Joksu la deja para Carreras de nuevo, ahí está Carreras que la deja para Kjelderup, se mete dentro de la área, hace un amago, tira atrás para Szczesny. Se le escapó a Szczesny, había detenido pero desvió. El balón regalado para Rafinha, se la prepara, va a tirar, gol. Golazo. Centrando balón atrás, pase de la muerte, el tiro, Szczesny.
Bueno,
Turcoglu ha tirado y ha detenido.
Mucha fuerza.
Y adelante, Szczesny, penalti. Penalti de Szczesny.
¿Tú crees?
A la pitada. Penalti de Szczesny. Y a ver qué resuelve el árbitro, porque se lleva la mano al oído para escuchar qué le dicen. Fuera de juego.
Sí, hombre.
Mantiene que es fuera de juego. Levanta el brazo. Final. Final. Excelente resultado para la vuelta. Ha aguantado con 10 el Barça. Ha marcado en la segunda mitad. Rafael Díaz, Rafinha, la vuelta. El martes a las 7 menos cuarto de la tarde. De momento, Benfica 0, Barça 1, Víctor Navarro.
Está Pedri en el suelo exhausto después del partido.
Doncs aquesta és la pel·lícula del Benfica 0 Barça 1 al tiempo de juego de la Cope. Ha sortit molt el nom de Szczesny en aquesta pel·lícula. Bon marcador pel Barça, però s'ha de rematar la feina. Dimarts que ve a Montjuïc. Posem sobre la taula d'entrada alguns documents postpartit, començant per l'entrenador Hansi Flick, content i orgullós. Va fer servir moltes vegades la paraula orgull al tècnic del Barça per ponderar, per destacar l'actuació dels seus futbolistes.
Such a match in 95 or 100 minutes to go to play. I think
hemos
it's
jugado unos 90,
fans, for,
100 minutos
players,
de una
coaches,
forma increíble, ¿no? Para los jugadores, para los entrenadores, para la gente del público. Estoy muy orgulloso realmente de la actuación de mis jugadores hoy, precisamente un día tan y tan complicado. Hemos hecho un trabajo fantástico.
What I said is really, I said to them, chapeau.
Lo que quiero decir es que lo que les he dicho a ellos es que chapó, que estoy muy orgulloso del trabajo que han hecho. Hemos hecho un partido muy bueno.
The 22nd minute with 10 players was not easy and
después de la expulsión en el minuto 20 no era fácil. Hemos sabido muy bien cómo defendernos con el balón y creo que ha sido una victoria muy importante.
Benfica is doing good. This is a good team.
Benfica lo ha hecho muy bien, es un gran equipo, por eso le damos tanto valor a esa victoria.
De Flick a Pedri, designat MVP del partit, la referència indiscutible de l'equip, també va destacar l'actuació del porter.
Tiene un valor increíble, es verdad que todavía queda el partido de vuelta y por así decirlo no hemos hecho nada, pero bueno, me quedo con la reacción del equipo a esa roja, en todo momento sabíamos lo que teníamos que hacer y bueno, muy contento porque nadie se ha dejado nada dentro del campo y contento por esa victoria. Se lo merecía muchísimo porque creo que nos ha dado mucho, sobre todo en esos córneres salen todos y lo coge, en uno me ha caído encima el hecho que no veas lo que pesa y bueno, muy contento por ese partidazo, por lo que nos da y contento de tenerlo.
Doncs escoltem a Szczesny, el porter polonès decisiu ahir va fer, sens dubte, el millor partit des de que va arribar al Barça.
Jugamos hace unos días aquí y concedimos muchos goles y era importante empezar sin conceder muchos goles. Sí, ha sido muy buen momento.
best game with this...
¿Ha sido tu mejor partido con esta camiseta?
It's still to come, don't worry.
Bueno, que está por venir todavía, no te preocupes.
You or Pedri?
¿Quién ha sido mejor, tú o Pedri esta noche? Bueno, él se ha llevado el trofeo. Pero yo creo que me puedo llevar la mitad a casa.
La meitat, o segons vosaltres, una mica més, eh? Avui us estem preguntant a qui hauríeu donat vosaltres l'MVP. Chesney guanya 57% dels vots, Pedri 43. Tinc el Víctor Navarro, que acaba de tornar de Lisboa. Víctor, hola, bona tarda.
Bona tarda des de la terminal 1 del Prat. Aquí estem, acabem d'aterrar, sí.
Molt bé, l'equip ha aterrat de matinada. Víctor va tornar content a l'expedició, eh? Perquè l'equip va fer un gran esforç amb 10 futbolistes durant 70 minuts i l'esforç va tenir premi amb un gran marcador de cara al partit de tornada, eh?
Sí, deies allò de l'MVP, Pedri, després ens deia que era el seu primer MVP. És com a la Champions, que tampoc ha fet gol. La gent sap que és el millor jugador de la temporada de Can Barça, però no ha marcat ni a Champions, ni tenia un MVP. I llavors deia que, clar, que el de compartir amb Cesc ni l'MVP, que sent el primer, i que el seu germà, sobretot el Fer, el germà del Pedri, sempre li tira en cara, i llavors el vol al menjador de casa, doncs deia que aquesta vegada no compartiria, que se'l quedaria ell, però sí que va ser un gran esforç de tot l'equip. No va caure l'equip, tot i quedar-se en 10, és el més important i el que més valora Hansi Flick i tots els companys quan passaven a la zona mixta o estaven responent als mitjans que estaven allà en drets. Es recomposa l'equip amb Araujo, substitueix a Olmo. Olmo marxa, contrariat, evidentment, ell volia jugar, era el seu partit, era titular, i Hansi Flick li deia a Dani Olmo, què vols que faci? No podia fer una altra cosa, era el canvi que havia de fer, i tot i així, amb aquest esquema, hem de dir que era la primera vegada que feia aquest 11 Hansi Flick, inèdit, no havia fet mai aquest 11, i aquest mig camp, deia Dani Olmo, que s'entenien a la perfecció, que ell, a l'acabar el partit, va dir que en Pedri i Frenkie de Jong s'entén molt bé. Flick, li van sortir també els canvis amb Lamine Yamal, això és important, perquè el va seure la decisió de Hansi Flick poc més tard, del minut 50, i surt Ferran en el seu lloc i funciona. De fet, Rafinha canvia de banda i és en aquella banda on també va marcar a la remuntada al Daluix fa 43 dies, doncs és en aquella banda on marca el gol que dona la victòria i aquest resultat favorable per la tornada. I sí, és sobretot l'equip el que valoraven, el cos tècnic ahir i Hansi Flick, era que no havia caigut, tot i quedar-se en 10, i els canvis que li va sortir bé a Hansi Flick, aquests canvis van encertar i es va poder endur aquest partit.
Sí, sí, després ho comentarem, els moviments de Hansi Flick, que jo crec que el tècnic del Barça va estar molt fi també ahir movent les peces, ho comentarem de seguida amb l'Àngel Pichi Alonso. Víctor, l'equip s'ha entrenat aquest matí, entrenament de recuperació, el dissabte toca jugar contra Osasuna, alguns futbolistes van acabar amb molèsties, sobretot estem pendents de Balde, que va rebre un cop fort al turmell, no?
Sí, ha passat proves mèdiques, veurem si van comunicat o no a Can Barça. És veritat que és dubte fa el cap de setmana. I als últims 10 minuts se'l notava al camp que tota l'estona estava tocant-se la cama dreta. Va rebre un cop molt fort al turmell, un desgast físic evident i molt gran. I als últims ja 10 minuts ja li costava, tot i que en un moment treu una ocasió de gol clara del Benfica, el 87, i va forçar un córner i ho va celebrar com si fos allò, com si fos un gol. Però Balde, veurem... És dubte per al cap de setmana i, evidentment, la prioritat és que arribi bé a la tornada el proper dimarts a Montjuïc, que s'ha de dir que no hi serà l'altre lateral esquerre del Benfica. Álvaro Carreras no hi serà perquè...
Molt bona notícia pel Barça, que ahir va tornar a estar molt bé aquest xaval,
Titularíssim, és titularíssim i no hi serà. Hi havia a l'11 4 percebuts, 5 en total a tota la plantilla del Benfica i al final Álvaro Carreras és el que no hi serà. També Íñigo Martínez li va preguntar, de fet l'Helena Condis, li va preguntar com estàs, com t'encuentres i va dir, bueno, estoy, perquè va acabar també molt marmat físicament, molt cansat i Pedri, bueno, va caure a terra, es va tirar a terra quan va acabar el partit perquè estava exhaust, o sigui, estava molt, molt, molt cansat Pedri i tot apunta que hi haurà rotacions dissabte, veurem demà què diu Flick a la una de la tarda a la roda de premsa, la prèvia del Barça-Osasuna de dissabte a les 9 de la nit, però que hi haurà rotacions perquè dimarts hi ha partit i els jugadors, sobretot aquests tres que et dic, Balde, Íñigo Martínez i Pedri, han acabat molt cansats. I veurem lo de Balde, si només es queda en principi, el que apuntaven des del vestidor és que només es quedaven que descansés el cap de setmana, que era dubte pel cap de setmana i que el millor seria descansar.
Perfecte, estem pendents, així està el Barça. Víctor, gràcies,
Una abraçada.
Adéu, que vagi bé, les 3:20. Un minut i després analitzem amb Àngel Pichi Alonso.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo. Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Moment ara per comentar la jugada amb el nostre analista Champions, l'Àngel Pichi Alonso. Àngel, hola, bona tarda.
Què tal, bona tarda.
Bona tarda. Escolta, victòria de molt de mèrit, eh? La del Barça d'ahir, sobretot per com va anar tot, no?
Sí, 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 sense cap mena de dubte. És una mostra més de la capacitat que té aquest equip, que no només juga a futbol, sinó que quan s'ha de sacrificar, se sacrifica. I jugar més d'una hora en un jugador menys a la Champions és molt difícil. Recordem Mònaco, sí. Recordem la passada fa contra el Paris Saint-Germain aquí al Camp Nou, que lo normal és que acabes perdent, no? I és això de minimitzar i perdre per poc per tenir opcions a la tornada, no? Però la veritat que l'equip va donar una resposta solidària i va estar molt bé.
Això què vol dir? Que l'equip ha crescut en aquests mesos, Àngel? I el que va ser un problema insuperable a Mònaco, per exemple, ahir no ho va ser?
Jo crec que sí, és fet. Més, no només va passar a Mònaco això, sinó que va passar una crisi important per derrotes davant d'equips que teòricament no pots perdre a casa, com van ser Leganés i la Unió Deportiva Las Palmas, però s'ha demostrat que l'equip ha sabut treure el cap i que cada cop pues, sembla que s'estigui madurant, no? I s'estigui forjant un equip que és molt jove però que va adquirint experiència a poc a poc.
Escolta, quan et passa una cosa com ahir, que et quedes amb 10 quan portaven 20 minuts de partit, per mi és clau com intervé l'entrenador. I crec que ahir Flick va estar molt afinat en el moviment de peces que va fer durant el partit.
Sí, a veure, és que jo crec que fa bé. És obvi que si t'expulsen a un defensa, sobretot a un defensa central, doncs és obvi que has de treure un recanvi que ajuda de central o no sé què tinguis, jo què sé. En aquest cas, si hagués sigut a l'Eric García l'onze titular, doncs enterrarixes la posició i ja està, però si no tens cap que pot exercir la funció central, has de col·locar un central i sacrificar aquí, bueno. Aquest sempre és el debat si, bueno, pues mira, pues al mig apunten aquest altre. Jo crec que ho va fer bé, no? Perquè Dani Olmo destaca molt més per labors defensives que no ofensives que no defensives. Lewandowski pot servir per disputar les pilotes, que inclús en inferioritat numèrica tira moltes passades llargues, se les pot disputar i tal, i Rafinha treballa una barbaritat i a més té velocitat per sortir a la contra, i la Min també és un nom determinant, per tant jo crec que va encertar clarament, inclús amb els canvis posteriors.
Ara anem als rendiments individuals, però abans jo crec que l'expulsió de Cubarsí era clara, però després el Benfica s'hauria d'haver quedat amb 10 també per expulsió de Barreiro per la trepitjada a Íñigo, creus?
Bueno, sempre he escoltat comentaris d'exàrbitres i majoritàriament crec que diuen que no, pel fet de que té la cama a terra. Si hagués tingut la cama, si hagués estat dret el futbolista, doncs el percentatge de possibilitats de fer-li mal és molt més gran que si estàs a terra, però disputa la pilota, és dubtós, és molt dubtós, és molt dubtós.
Ok. Rendiments individuals. Jo crec que el podi del partit d'ahir està molt clar, el que passa que cadascú els pot ordenar a la seva manera. Rafinha, evidentment, pel gol, va tornar a marcar gol decisiu a Dalús. Pedri, que ja no és d'ahir, porta ja molt de temps a un nivell altíssim i la referència indiscutible d'aquest equip. I ahir Chesney, Àngel, Chesney va estar molt bé ahir, eh?
Sí, 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 jo crec que a més per lo que signifiqui per l'equip i per lo que signifiqui per ell personalment, només fa falta tirar uns mesos cap enrere per veure el debut d'ell allà a Benfica, que no va estar gens inspirat. I, òbviament, a nivell d'ell, tornar-lo a fer bé i fer-lo allà on ho va fer tan malament, doncs reforça en ell i reforça l'equip, reforça la confiança que tindran els futbolistes amb el porter polonès, no?, en aquest cas. I jo crec que es mereixia tant o més que Pedri, eh? A mi, jo sóc un admirador de Pedri, que està a un nivell brutal. Per mi és el millor migcampista que hi ha en l'actualitat, no només a Europa, sinó al món. Però jo crec que ahir se'ls va fer un autèntic partidàs.
Sí, sí. Escolta, li haurem de donar al míster la raó amb el temps, que la decisió de canviar Iñaki Peña per Chesney va ser molt polèmica, i va generar molt de debat, però el temps comença a donar-li la raó, potser.
Sí, a veure, aquestes apostes, com la de Frenkie de Jong per davant de Casado, les fa mirant més cap al futur, encara que són més joves els que es queden fora, que no pel partit de dia a dia, en aquest sentit. I jo suposo que ell té clar quin és el rendiment que li pot donar a Szczęsny quan estigui bé, i sap que probablement serà superior al que podria aportar l'altre porter. I el mateix opina de Casado, crec jo. Casado ho va fer molt bé i, en canvi, ell té al cap que Frenkie ha estat un futbolista extraordinari, que vol recuperar-lo i que sap que anirà a més, no? I de moment la raó ja se la donem amb el porter. Sí, esperem, sí, que tenir-li que donar també amb el centre del camp.
Doncs res, el dimarts que ve el partit de tornada, Àngel, això està ben encarrilat, però s'ha de rematar la feina.
Sí, sí, però jo crec que el Barça ara és molt més favorit.
Molt bé. Àngel, un plaer, com sempre. Gràcies per l'anàlisi. Estem en contacte. Que vagi molt bé.
Vale, una abraçada. Adéu.
Adéu-siau. Ara Oliveros agafa la seva càmera i dispara.
La imatge del dia.
La imatge del dia. El piano que està sonant de fons. Wojciech Szczęsny. Szczęsny. És la imatge de la nit ahir a l'estadi de Luz. Ja, al primer minut va posar una mà espectacular evitant el primer gol del Benfica. M'ha dit en un racó del vestidor, abans de saltar al camp, cada partit està sobrat, ens donen surts de tant en tant, però dona confiança a Hansi Flick i dona molta confiança a la defensa, com va reconèixer Koundé ahir després del partit de la zona mixta. Va ser el jugador del partit, va treballar molt i molt bé, i gràcies segurament a Szczęsny, el Barça està viu a la Champions. És el que vam plantejar ahir a Hansi Flick a la roda de premsa després del partit, la diferència d'aquell Szczęsny de la nit del 21 de gener, que es va topar en Balde, va cometre un penal i va encaixar 4 gols. Acabava de debutar amb el Barça i nosaltres vam criticar Hansi, i el temps està donant la raó a Hansi Flick. Paciència i confiança per tenir un porter de garanties en la recta final de la temporada. Mentre, Ter Stegen està treballant, diu, per recobrar-se el més aviat possible. Una pregunta i una frase lapidària. La pregunta: podria jugar Ter Stegen abans que acabi el curs i continuaria inscrit Szczęsny o no? I la frase és de Szczęsny: el meu millor partit amb el Barça encara està per arribar.
Manol Oliveros, Esports Cope.
Gràcies, Oli, per la imatge. Avui amb la banda sonora de Szczęsny tocant el piano. Bon recital del porter polonès ahir a l'estadi de Luz. Anem amb la resta de la Champions. Rafael, bona tarda.
Què hi ha, Batllori? Bona tarda.
Bona tarda. Ja estava veient el Barça per la tele, escoltant Tiempo de Juego, tenia la tablet al partit entre el PSG i el Liverpool i anava mirant de reull i veia atacar el PSG tota l'estona.
Mira, les dades parlen per si soles. Possessió, 71%, Paris Saint-Germain, 29%, Liverpool. Rematades, 27-2 pel PSG. Rematades a porta, 10-1 pels francesos. Corners, 14-2 pel PSG. Aturades, 0-10. Va intervenir 10 vegades el porter del Liverpool. Tocs a l'àrea rival, 51-13. Resultat final, PSG 0, Liverpool 1.
Això només és possible en el futbol,
no,
jo crec.
No mirin d'entendre-ho, perquè això és la màgia del futbol i sí, això fa que aquest esport sigui i tingui una cosa que no tenen la resta d'esports. Ahir li tocava el paper de la resignació a Luis Enrique Martínez.
Creo que hemos sido muy superiores al Liverpool en el juego. Muy superiores al número de ocasiones creadas. creo que hemos merecido claramente otro resultado. Pero el fútbol es así. Este es un deporte injusto muchas veces y yo lo tienes que aceptar. Nosotros ahora mismo somos un equipo que no tiene nada que perder, con lo cual vamos a ir a jugar a Liverpool de la misma manera que hemos hecho aquí.
Com que això és futbol, no enterrin abans d'hora al Paris Saint-Germain.
Que va, ni molt menys, ni molt
ni
menys.
Ni de bon tros, ni molt menys. Ni de bon tros. No va ser el millor dia, evidentment, de Luis Enrique a una banqueta, ni tampoc el de Xavi Alonso. Primera derrota en el seu currículum particular davant del Bayern de Munic, 3-0, amb doblet de Harry Kane i de Musiala. L'eliminatòria queda molt decantada del cantó bavarès, mentre que a l'hora del berenar, l'Inter també va marcar diferències. Al camp del Feyenoord, 0-2, marcador que deixa també molt nero als zorros als 90 minuts de la tornada.
Així va anar la jornada de Champions ahir. Abans del debat amb el Dani Senabre i el Júnior Minguella, escoltarem un document de la vicepresidenta del Barça, Helena Fort, parlant sobre el procés de participació en la construcció de la nova grada, de la que serà la nova grada d'animació quan el Barça pugui tornar al Camp Nou.
Diem que amb la tornada de l'Spotify Camp Nou aquest model ja no funciona. Ha de néixer des d'un procés molt més madurativo com a club. Necessitem un canvi. Aquesta dinàmica que ha funcionat fins ara doncs no era la correcta, o no era la que nosaltres considerem que ha de ser la que hi hagi del nou Spotify Camp Nou. I el que volem és fer, com sempre, un procés transparent, un procés on intentem escoltar els socis, tots aquells socis que ens vulguin explicar, aquells neguits, com hem escoltat aquests joves que ens van dir volem formar part de l'animació del club i no trobem la fórmula, doncs que tothom ens digui el què, i després d'aquest procés ens arribarem a unes conclusions i la Junta prendrà una decisió bastant amb la línia del que diem.
Helena Fort, parlant sobre la nova grada d'animació, que pel que sembla ja no veurem a l'Estadi Olímpic de Montjuïc, que la veurem quan l'equip o el club torni a l'Estadi del Camp Nou, que això continuem sense saber quan serà aquesta temporada impossible, i la temporada que ve ja veurem. 3:32, pausa i obrim el debat amb el Dani Senabre i el Júnior Minguella.
Cuando se trata de hacer un envío a un cliente, lo queremos para allá. Reduzca el plazo de entrega a sus clientes con Libra Logistic, servicio urgente de transporte. El mejor servicio con Alemania y 14 países más para envíos paletizados. Y también ADR hasta 5 toneladas o 2,5 metros lineales. Libra Logistic, salidas y llegadas diarias. Su transporte es seguro, rápido y de confianza. LibraLogistic.com. 15 años reduciendo los plazos de entrega.
Vinga, obrim el debat amb el Dani Senabre. Hola, Dani, bona tarda.
Què tal? Bona tarda a tots.
I el Júnior Minguella. Hola, Júnior.
Bona tarda, amics.
Bona tarda. És la tertúlia del Pedregà. Contents, no? Dani, et vaig sentir ahir, vas fer servir la paraula orgull, no?, per definir l'actuació dels jugadors del Barça i Adalús. Sí.
Sobretot perquè hem tingut exemples d'equips que reben una expulsió molt aviat al partit. Li va passar a la Reial Societat l'altre dia contra el Barça. Li va passar el Barça contra el PSG a Araujo la temporada passada i s'enfonsen. I ahir el Barça, home, va haver-hi moments que ho va passar malament, només faltaria, però en general va aguantar bastant la cara, la identitat, l'essència, va tenir ocasions, va marcar un gol. Jo crec que no es pot demanar res més. Després pots guanyar o no pots guanyar, pots passar l'eliminatòria o no passar l'eliminatòria, però la reacció a quedar-te sense un futbolista i, a més, no un qualsevol, sinó per mi un dels més importants també construint joc com és Cubarsí, doncs jo crec que és per estar orgullós, sí.
Sí, home, li va passar al Barça Júnior al començar la Champions, a Mònaco, aquell dia van expulsar a Eric García només començar el partit, aquell partit el vas acabar palmant 2-1, i 6 mesos després t'ha passat el mateix i acabes guanyant el partit.
Circumstancial. L'únic que jo, a diferència del Dani, el que crec és que el futbol està perdent molta qualitat, i a mi no em va agradar el partit. Crec que ens va anar d'un pèl i no sé si és per l'acumulació o la teoria de mon pare de l'acumulació de partits dels futbolistes, però veig un futbol molt irregular, que pots guanyar a qualsevol però també pots perdre contra qualsevol. I el Benfica també em va decepcionar bastant. Van fer bo a Chesney i no sóc un gran defensor de Chesney. Tampoc crec que les aturades fossin dignes de nivell de Ter Stegen, però el positiu és que sortim de Lisboa amb una victòria, per la mínima, però amb una victòria, i que tenim més, encarrilat el passe.
Sí. Home, Chesney, jo per mi... És veritat que hi ha moltes aturades de les que fa que les havia de treure, però per mi, sobretot, la primera, Dani, la que treu al minut 1, és molt difícil de treure, aquella, eh?
Sí, la primera és la millor. Les altres té raó el júnior, que molts xuts són relativament fàcils, o amb l'interior, amb poca potència i tal, però la primera és només començar el partit, freds, arribant allà, i l'ocasió més clara, i la treu perfecta. És evident que si fas una fotografia de l'últim partit que va jugar a Lisboa Chesney i el que va jugar ahir, doncs és un viatge brutal de millora, perquè clar, aquell dia va atropellar el seu lateral, va provocar un penal, no va estar gaire fi, després és veritat que sí que va treure un 1 contra 1 als minuts finals, però en general va ser un partit nefast i el d'ahir és un partit bo. Jo tampoc em tornaria boig ara i aniria pensant que Chesney és Lev Yashin, però crec que va estar bé.
Sí, sí, no, al final...
Ja veurem... Sí, la meva reflexió venia a ser aquesta. El que passa que com que està tothom parlant del Chesney, volia posar una mica els peus a terra, no? Perquè no ens
tornem tota la raó, ara. Tota la raó.
No, però Chesney, és veritat que en el seu moment va ser molt polèmica la decisió de Flick de substituir Iñaki Peña per Chesney, però jo crec que el temps comença a donar-li la raó. Jo crec que aquest porter... Jo crec que mai ha sigut un porter de primeríssim nivell, mai ha estat entre els 10 millors porters del món, ni molt menys, però ha estat un porter important, ha jugat equips importants. Jo crec que l'aposta li està sortint bé i que últimament jo el veig que va a més. Al principi estaves sempre bastant intranquil i tal, amb alguna maniobra que feia, però jo últimament el veig que va a més. Júnior.
Jo segueixo pensant que Iñaki Peña, jugant, sent de la cantera, no hagués alterat els resultats que hem tingut amb Chesney.
Pot ser, sí, sí.
Per tant, si aquesta premissa es compleix, és un fracàs autèntic que jugui el Chesney i no jugui...
Però de moment no s'està complint.
...jove en futur com l'Iñaki Peña, que ho estava fent bé. O sigui, no ho estava fent pitjor que Chesney.
Clar.
I crec que tenia preferència.
Pot ser, si és un debat interessant, Dani. El que passa que, de moment, clar, és que el Barça no ha perdut amb Chesney sota pals.
Sí. Com diu el Júnior, no pot saber si a Iñaki sota pals
no
tampoc hagués perdut, però estic d'acord que al final ningú li pot discutir a Flick. I jo, encara que no és el cas, però encara que m'agradés més, que hi ha molta gent que li agrada més Iñaki Peña que Chesney, jo respecto la gent que té les idees clares. O sigui, a mi un entrenador, si s'estavella, si és un desastre, però ho és amb les seves idees i perquè té molt clar tal, doncs jo això ho puc respectar. I aquest ho va veure molt clar. O sigui, Flick veu molt clar que prefereix De Jong a Caçador, molt clar que prefereix Chesney a Iñaki Peña, i probablement ho veurem amb més jugadors. Potser a molt Gavi també ho ha fet, i jo això ho respecto. Després es pot equivocar, pot encertar, o el teu gust futbolístic pot ser un altre, però el tio té les coses clares i no li tremola el pols a prendre la decisió.
Jo amb això, o sigui, perdona, però és que estic totalment d'acord amb tu, i crec que la gent ha de morir amb les seves idees. Perquè si no, si fracasses no sent leal al que tu penses, és la pitjor sensació. Ara, jo crec que com a club i com a ideologia hem de tirar a poder ser dels que tenim, sobretot dels que estem formant des de fa anys, a no ser que vingui un altre i millori substancialment el present. I crec que amb Chesney això no es dona, perquè Chesney ha sigut el resultat d'una situació d'emergència.
Ja. Al marge d'aquesta decisió de la porteria, en els moviments que va fer ahir tàctics Flick, Dani, per intentar minimitzar la pèrdua de Cubarsí, creus que va estar encertat?
Clar, el resultat li dona la raó. Jo, sincerament, i ho vaig dir a Tiempo de Juego i no me n'amago, perquè les coses s'han d'opinar quan passen, no després amb la victòria, que tothom ho veia, tothom diu que està molt bé i tal. A mi el canvi de treure la min a mi em va cridar l'atenció. Ja sé que atacaven per aquella banda i que Lamine no defensa o no ajuda tant en defensa com un altre, però a mi treure Lamine per posar Ferran em va grinyolar. Però si el que preguntes és si li va sortir bé o si li ha donat la raó, sí, evidentment. El Barça fa el gol de Rafinha, guanya 0-1, tot està perfecte, però jo posar Ferran i treure la ment, a mi em va cridar molt l'atenció.
Sí. Jo crec que ho va fer sobretot Júnior, perquè per la banda dreta de la defensa del Barça, el Benfica estava arribant moltíssim, Koundé estava massa sol al 2-1, i Amal començava a ajudar poc, i crec que va voler reforçar una miqueta aquella banda. Crec que ho va fer per això.
No, sí, sí, jo crec que va ser una decisió òbvia. I sí, el que passa és sempre sobta quan una mica el crack de l'equip és substituït. Mm. Però sense sentiments i sense miraments, vull dir, el resultat li ha donat la raó. Llavors, una mica parlar de si la decisió va ser encertada o no, doncs és que clar, és el que, o sigui, si haguéssim perdut el partit, l'estaríem matant per això, perquè haguéssim dit, ostres, hem tret l'única persona que desequilibra dalt i que podria marcar un gol, etc. Ara, vam guanyar amb un gol, per mi, amb bastanta sort, de Rafinha, i la història és una altra. Llavors, no li pots...
Estàs posant molta aigua al vi, Junior. Estàs posant molta aigua al vi, eh?
No, però a mi m'agrada analitzar...
Sí,
analitzar amb tota la fraude del món. Sí. O sigui, el que està més content que hagi guanyat el Barça sóc jo, ja us ho dic.
Sí.
Ara, em dedico això. Llavors, has d'analitzar. O sigui, és una contra que queda el tio per allà despenjat, se'n va, xuta regular, toca a les cames del central, li fa un canyo i no arriba al porter. O sigui, al final és un gol... d'aquells que el Benfica ara mateix estan estirant dels cabells, i ostres, amb un menys, amb tot el que hem pencat, hem estat atacant tota l'estona, acorralant-nos allà i ens foten un gol així. Mm. O sigui, si ens hagués passat a nosaltres, no, estaríem matant a l'entrenador i a tots els jugadors. Llavors, dit això, ostres, guanyem 1-0, el canvi ha sigut espectacular perquè hem guanyat, però la veritat és que podríem haver quedat 0-0, no haver marcat cap gol, i potser estaríem dient, clar, és que vas treure el Lamine, que és el que et desequilibra dalt i el que et dona opcions de gol. Bueno,
sí.
Les coses passen com passen, això és el futbol.
És veritat que moltes vegades analitzem també molt en funció del marcador. Ho veieu fet o s'ha de batallar molt encara, Dani?
Ho veig molt encarrilat, com ha dit abans el Júnior. No fet, perquè en futbol no hi ha res, bla, bla, els tòpics, insertar aquí el tòpic que vulguis, però... I a més no hi ha coversí, que a mi això, bueno, relativament em preocupa, però sí, crec que el Barça... És a dir, l'ocasió grossa del Benfica era ahir. Tens el Barça molts minuts amb un home menys i jugues a casa. Vull dir, si ahir el Benfica no li fot mal al Barça, no li fa mal, jo veig molt difícil que ho passi a Montjuïc.
Sí, Junior.
T'ho diré d'una altra manera, o sigui, no veig cap jugador del Benfica tan desequilibrant com per fer que el seu equip guanyi contra el Barça a casa,
yeah,
amb un resultat en contra d'1-0 a l'anada.
Sí, sí, un dels millors elements, que és Álvaro Carreras, no podrà estar a l'Estadi Olímpic de Montjuïc. Molt bon jugador, aquest xaval, eh? El lateral esquerre, juga bé. I el Liverpool què, Júnior?
Doncs el Liverpool, us diré la veritat, és una pensada, dic, jo no puc no ser sincer. Jo sóc fan de Luis Enrique, me l'estimo moltíssim. Llavors, si el Barça no guanya la Champions, crec que Luis Enrique es mereix guanyar-la. Ara, contra el meu Liverpool em fa mal. Però no em deixa aquest regust tan dolent, saps?
No, el partit
perquè
va ser,
crec que l'eliminatòria està oberta,
sí.
I crec que poden passar moltes coses. Això és com el de la travessa. Jo vaig aprendre de petit que sempre havia d'apostar que el Madrid guanyava. Perquè si el Madrid guanyava i m'emportava la travessa, i si perdia i no m'emportava la travessa, estava content perquè havia perdut.
Sí, sí, això hi ha algun per aquí que també ho fa. Fa coses similars, no amb el Madrid, sinó amb d'altres equips. Va ser increïble el partit del PSG-Liverpool, Dani. Va ser un atac i gol del PSG, sí. I mira, el Liverpool una que té al final, pam, 0-1. Però ja veurem què passa a la tornada, eh? Jo crec que el PSG encara no ha dit l'última paraula, ni molt menys, eh?
Jo també ho crec, però ja li ha passat més d'un cop a Luis Enrique, a vegades també li havia passat amb Espanya, i amb el PSG li ha passat un parell o tres de cops aquesta temporada, que és jugar molt bé, tenir moltes ocasions, i el rival t'arriba una punyetera vegada i et marca. Això fa molt de mal, al Barça també li ha passat alguna vegada històricament, i sabem de què parlem, però, clar, jo, òbviament, jo estava comentant el partit del Barça per Tiempo de Juego, no l'estava veient, el partit del Liverpool, però sí que el vaig seguir pel que comentaven a l'estudi, i realment, vull dir, sembla que el millor futbolista de tot el partit va ser Alisson. Per tant, amb això, jo jo és que sóc molt fan de Luis Enrique, molt fan de Dembélé, com sabeu, molt fan del PSG i em sap greu, però com tu dius, la tornada no està tot.
Molt bé, senyors, doncs parlarem el dijous que ve, si Déu vol, ja amb els quarts de final definits, o sigui que podrem fer un balanç de com queda la història. Dani, Júnior, gràcies als dos, que vagi bé, eh?
Una abraçada.
Adéu-siau, seguim.
Tiempo de juego, el número 1 de l'esport.
Un peu als quarts de la Champions gràcies a Chesky. I ara toca Lliga, que viurem amb els número 1 de la ràdio.
Hola, soy Pedri. Escucha los partidos del Barça con Paco, Poli y Elena en el tiempo de juego de la Copa.
Tiempo de juego.
Aquest dissabte, des de l'estadi olímpic Lluís Companys, Barça o Osasuna.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Joan Batllori, Josep Maria Minguella, Maldini.
Amb la col·laboració de Dani Sanabre.
Tiempo de juego. Paco González, Manolo Lama i el millor equip de la ràdio esportiva.
3:15, anem amb la informació de l'Espanyol, Gil, que prepara el partit de dilluns contra el Girona. Ha parlat Álvaro Tejero, no?
Sí, setmana llarga, eh? La plantilla passa pàgina del no partit a Villarreal, enfoca cap a la visita del Girona a Cornellà dilluns, un partit que aboca el vestidor blanquiblau al 4-1 de la primera volta, en un d'aquells dies on els de Manolo González pràcticament van tocar fons i no van tenir ni de bon tros al dia. Ara el grup està amb ganes de reivindicar-se davant d'un rival que els va passar per sobre a Montilivi. És Álvaro Tejero en declaracions als mitjans del club.
Sabemos de la dificultad del partido, pero bueno, creo que el equipo viene trabajando muchas semanas muy bien, también pues acompañándonos los resultados y pues queremos resarcirnos de aquella derrota dolorosa que tuvimos en la primera vuelta y pues bueno, el equipo está con ganas de que llegue el partido el lunes.
Després el Diez t'explica una curiositat. Però de moment, pel que fa a l'Espanyol, les victòries davant de Real Madrid i Alavés i l'empat a casa davant de l'Atlètic de Bilbao han solidificat la imatge del conjunt blanquiblau, sobretot a casa, a Cornellà. El vestidor espanyolista tenen clar que Cornellà, el seu estadi, és la base de la permanència i que pels rivals ha de ser un tràngol visitar el RCDE Stadium.
Cada equipo que viene aquí tiene que pasarlo mal y bueno, creo que está siendo así. El equipo deja muy buenas sensaciones en casa con nuestra gente. Saben que son importantísimos para nosotros, para seguir haciéndonos fuertes y el lunes pues no va a ser menos. Es un partido vital para nosotros, para seguir sumando y salir pues un poco más de los puestos de abajo.
Recordatori i agenda, aquesta tarda presentació dels actes del 125è aniversari del club espanyolista que caurà cap a la propera tardor, al mes d'octubre.
Així està l'Espanyol, el Girona, Albert Díaz, bona tarda.
Què tal, Batllori? Bona tarda a tothom.
A veure, explica'ns la curiositat.
No, la curiositat és que està mirant els enfrontaments a Cornellà Prat entre l'Espanyol i el Girona i realment se li dona bé al Girona, sobretot a la màxima categoria del futbol espanyol, visitar l'estadi del conjunt blanquiblau. Abril del 24, Espanyol 0, Girona 0. Gener del 23, Espanyol 2, Girona 2. Novembre del 20, Espanyol 1, Girona 2. Novembre del 18, Espanyol 1, Girona 3. Desembre del 17, Espanyol 0, Girona 1. Recordem que la temporada 17-18 va ser la primera del Girona a la màxima categoria del futbol espanyol. En canvi, si mirem el Girona com a visitant aquesta temporada, dins la irregularitat, també trobem irregularitat fora de Montilivi. 4 derrotes seguides, Milan Rayo, Atlètic i Real Madrid, i només ha marcat un gol. El Girona, que ha continuat entrenant avui, amb el dubte que manté d'Abel Ruiz, a veure què explica, si és que no tenim notícies abans, Mitchell, el proper diumenge, quan farà la roda de premsa prèvia al derbi.
Dilluns tenim aquest derbi, aquest duel català de primera entre l'Espanyol i el Girona, i avui tenim semifinals, anada de la Copa de la Reina, tenim clàssic, Edu Badia, bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda.
Tenim avui Real Madrid-Barça, eh?
Primer capítol dels tres clàssics que té per davant el Barça en aquest mes de març, 7 de la tarda al Di Stéfano, partit d'anada de les semifinals de la Copa de la Reina. El conjunt blaugrana ja està a Madrid amb tota la plantilla disponible. Tres altes de pes a primera hora del matí. Bones notícies pel tècnic Pere Romeu, que recupera a Alexia, Rolfo i Quica Nazaret. 16 clàssics i 16 victòries culers, amb 58 gols a favor i 6 en contra. Tot i els números a favor, crida la calma del tècnic Pere Romeu.
No, és anar partit a partit, per molt que haguem jugat ja moltes vegades i hagin sigut moltes victòries contra el Real Madrid, nosaltres tenim un màxim respecte al rival i demà intentarem fer les coses el millor possible, com intentem fer cada partit, per aconseguir la victòria, que ens apropi al partit de tornada aquí amb la nostra gent i puguem tornar a guanyar i classificar-nos per una final.
El seu col·lega a la banqueta del Real Madrid, Alberto Toril, és optimista de cara al partit.
El partido va a ser difícil, sabemos que delante hay un rival muy potente, pero bueno, vamos a intentar hacer las mismas cosas, no modificar mucho, sino pensar en nosotras, que al final es lo que nos ha hecho llegar a las posiciones donde estamos, al mes de marzo, jugándonos todas las competiciones. Creo que es la mejor temporada.
Toril té la baixa d'última hora de Linda Caicedo per molèsties, a més de Tere Abelleira, Melani, Rocío Gálvez i Carla Camacho. La tornada el dimecres que ve el Johan, també a les 7 de la tarda, en l'altra eliminatòria d'anada de semifinal, jugat ahir, Granada 0, Atleti de Madrid 2.
10 minuts i les 4, fins aquí el futbol.
Hay quien lo cuenta...
Y quien te hace entenderlo todo.
La escena del viernes en la Casa Blanca, esa escena de matonismo, arrogancia, despotismo, esa ceremonia calculada para humillar a Zelensky. Los europeos que buscan, hombre, reconducir la situación después de la escena del viernes. Hay que reducir la situación con un plan que cuente como primer punto un acuerdo con Estados Unidos.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? A ver, quítate el casco y escucha. Tiri, tiri, tiri. Ahora sí, ¿verdad? Como también te suena que con el seguro de moto de Línea Directa puedes tener cobertura de casco, guantes y cazadora. Pero que tenemos un seguro para todo tipo de motos. ¿Te sonaba? Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Ay, María, empiezo con las sentadillas y me entra un mono de vacas.
¿Mono de vacas?
No, esas no. De estas...
Ay, pues yo me fui con Alcon Viajes y es súper sencillo y cómodo.
Más de 50 años y millones de viajeros hacen que sepamos las vacas que necesitas. Quítate el mono de vacas con hasta 1.000 euros de descuento por reserva. Alcon Viajes, sabemos de viajeros.
Una motera nace para sentir el viento en su cara. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Ahora con los tecnoprecios del Corte Inglés tienes el poder de la inteligencia artificial al alcance de tu mano.
Llévate hasta 300 euros de descuento en portátiles premium con Windows 11 y procesador Intel Core Ultra.
Como el Lenovo Yoga Slim 7i.
Y además con todas nuestras tecnoventajas, como 3 meses de seguro gratis.
Aprovechalo en tienda web y app del Corte Inglés.
Solo hasta el 12 de marzo. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Obrim el capítol poliesportiu parlant avui de waterpolo perquè ha estat presentat aquest matí Jordi Valls com a nou seleccionador espanyol femení. Juan Arias, bona tarda.
¿Qué tal, Bayori? Buena tarde. Sí, Jordi Valls tiene 47 años, nacido en Tarrasa, es el nuevo seleccionado español de waterpolo femenino. Durante 15 años ha sido el segundo de Miki Oka en el periodo dorado de un equipo que ha logrado la triple corona, campeón de Europa, campeón del mundo y campeón olímpico. Firma hasta el 2028, coincidiendo con los Juegos Olímpicos de Los Ángeles.
Em tomo el càrrec amb il·lusió perquè al final és el continuar amb el projecte aquest amb el que portem treballant durant tants anys i res, la veritat que estic il·lusionat, que tinc ganes de seguir compartint i de seguir vivint l'alta competició amb l'equip i amb tots l'estaf que m'ajuda i el compromís molt alt que tenen totes les jugadores.
Reconoce que el listón está muy alto, pero no siente vértigo porque conoce a la perfección tanto al equipo actual como a la base que viene desde atrás en un periodo en el que tiene que conducir la renovación de las guerreras del agua.
O sea, la selección va a seguir siendo competitiva, no solo por mi nombramiento, sino por el trabajo de muchísima gente y sobre todo de las jugadoras que tienen un nivel de compromiso muy alto y muchas ganas de competir a este nivel.
En enero se hizo cargo provisionalmente de la selección, a la que ha llevado hasta la superfinal de la Copa del Mundo. Su próximo reto será el Mundial, que se disputa este verano en Singapur.
Me quedo que deixa el llistó altíssim, a veure si el Jordi Valls és capaç de mantenir-lo. Juan, gràcies.
Que vagi bé.
Del waterpolo a l'hoquei patins, Edu, que arrenca avui la Copa del Rei a Calafell.
I el conjunt de David Cáceres, el Barça, comença la defensa del títol a Calafell, amb tota la plantilla disponible, amb un duel de quarts de final de màxima exigència contra el Noia, 3/4 de del vespre. El blaugrana Ignacio Alabart, creo que es un buen escenario la Copa del Rey para pasar página después del cabo de la Champions.
Partido muy complicado contra un rival que viene haciendo las cosas muy bien y que en los últimos partidos nos lo ha puesto muy complicado, y esperamos un partido, pues como viene siendo un Barça-Noya, muy disputado hasta el final, un partido duro e intenso en el que intentaremos imponer nuestro juego y nuestra idea para poder estar en semifinales. Que el tema de la Champions pues fue un golpe muy duro, pero bueno, el deporte siempre te da la oportunidad de resarcirte y creo que la Copa es una muy buena oportunidad para ello, levantar la cabeza y seguir adelante. Queda mucha temporada y este título es muy importante de cara a todo lo que viene.
El Noia per la seva part, amb dues copes de rei a les vitrines, només ha eliminat el Barça en una de les 8 ocasions que s'han enfrontat al torneig del Cau. De la dificultat del rival en parla el tècnic Carlos Cortijo.
Sabemos que nos enfrentamos a otro gigante más, que bueno, vamos a intentar ponérselo lo más difícil posible al Barça, que es el favorito, el que todo equipo quería evitar. Bueno, nos ha tocado a nosotros, ya estamos acostumbrados a jugar contra ellos, hemos jugado 3 veces, nos conocemos bien, a ver si conseguimos hacer el partido que toca y podemos competir y llegar al final con opciones de llevarnos el partido.
Partit especial per Jordi Bargalló després d'anunciar la seva retirada. Abans, a un quart de set, la Copa comença amb el Lleida Alcoi.
Gràcies, Edu. Una
passada.
I en bàsquet, Albert, se li complica la cosa al Manresa a la Champions,
eh? Sí, perquè va perdre a la tercera jornada de la Champions del bàsquet a terres italianes. Reggiana 85, Baxi Manresa 70, s'allunya d'aquests quarts de final, ara mateix fora de les dues primeres posicions. Recordo, queden 3 partits, el balanç negatiu pel conjunt del Bages, 1 victòria i 2 derrotes. Va tenir un bon inici amb encert anotador, bàsicament va estar molt encertat Derrick Alston, més 4 pel Baxi Manresa al final del primer quart amb el 19-23, però el segon ja va canviar totalment la dinàmica. Va agafar el timó de l'equip la Reggiana i el descans va acabar capgirant el resultat amb el 41-38. Va donar continuïtat ja a la segona meitat, al tercer quart, aquesta dinàmica. Va anar ampliant les diferències i va treure de la pista el conjunt de Diego Campo. A l'últim quart ho va intentar carregant l'equip a l'esquena Dani Pérez, però sense èxit. 85-70, proper partit també fora de casa, serà a Turquia el dimarts de la setmana vinent davant el Petkim Sport.
Gràcies, Albert.
Que vagi bé.
Seguim, amics. Parlant d'handbol, que el Barça tanca la fase de grups de la Champions amb victòria sobre el Colstad, 36-27, els blaugrana, que accedeixen, i això ja ho sabíem, directament a la ronda de quarts de final de la competició. Antonio Carlos Ortega és el tècnic del Barça.
Muchas veces los jugadores que juegan poco, su rol no es fácil el equipo, ¿no? Y salir en momentos cuando el partido está prácticamente resuelto o resuelto y poner intensidad dice mucho de ellos, ¿no? Y hay que poner valor también a esos jugadores.
I acabarem, Gil, amb una punta d'atletisme que arrenquen els campionats d'Europa en pista curta.
Sí, senyor, Apeldoorn, als Països Baixos. 9 atletes catalans amb llicència catalana entre els 36 de l'equip espanyol. Sense anar més lluny, ja podem veure aquesta tarda a Esther Guerrero a la qualificatòria del 1500 o a Jaime Guerra a la qualificatòria de la llargada masculina. Opcions de medalla, pràcticament les de sempre. Llopis a les tanques, Peleteiro al triple i anem a veure si els relleus són capaços d'eixamplar el caseller de medalles de l'equip espanyol.
El superstar.
Desde este pupitre de comentaristas de la cadena COPE que ha instalado el ingeniero Sergio López.
Muy bien, Sergio.
No, està bé que el Sergio estigui en forma, perquè jo el veig muntant el tenderete a la final de la Champions. És un crac, sí senyor. Escolta, s'ha tancat definitivament el cas Ñañón contra el Sevilla, aquest jugador que van fer fora del Sevilla per obesitat. El recurs del TAS li dona la raó al club i deixa el tema en 1 milió d'euros que ha de pagar el jugador al Sevilla. 1 milió d'euros. Clar, t'explico, Alberto. El dia 7 de setembre del 20 es presenta a la pretemporada amb 105 quilos de pes i obesitat de grau 1.
No.
Li recomanen una dieta. Dia 9 de setembre.
Unes quantes braves a l'estiu, eh?
Dia 9 de setembre.
Això és gordofòbia, eh? Ja
102 quilos. Dia 10, 102,3. Dia 12 de setembre, 102,1. I dia 13 de setembre, 107,4. Què va fer aquest paio per engreixar-se 5,3 quilos en un dia?
Vivia a Sevilla, no?
no hi havia polvorons a l'abast, però...
Rosques de vi, no,
Gil? Déu-n'hi-do les marques del senyor Nyanyón a l'hora de tornar autènticament boja a la bàscula de la ciutat esportiva del Sevilla.
Polvorons amb sacarina, és la dieta de Gil dels Martins.
Sacarina! Home, m'has de consolar veient el que...
Quants?
Veient, de moment, un.
Doblete,
ara, al dinar, el
doblete,
segon.
Doblete, remata, ara.
Va, que la fiscalia demana la repetició del judici contra Rubiales perquè volen un jutge que no estigui viciat. És el que diu l'autor de la fiscalia, confirmada la presència d'Àlex de Minyaur a la propera edició del Comte de Godó.
Marxarem actualitzant les enquestes. En clau Barça us estem preguntant avui a qui hauríeu donat vosaltres l'MVP. Les dues opcions eren clares, Chesney o Pedri. Voteu per Chesney, lleugera majoria, el 56%, per Pedri, el 44%. En clau espanyol, avui que es presenten els actes del 125 aniversari, us demaneu que voteu per la, o pel millor jugador de la història del club. Haguéssim posat més jugadors, però només cabien 4. Ricardo Zamora, 14%, Tamudo, 72%, Dani Solsona, 8%, Lauritzen 6%, i en clau Girona us demanem si veieu ja Artur per ser titular. Esteu votant que sí al 58%, que no al 42%. Arribarem a les 4 de la tarda. Seguiu a la COPE, Esports COPE, estem pendents de tot. Que vagi bé.